L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, l'Ikigai dels diners, amb Francesc Miralles. Francesc, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Aquí. Encantat.
Com estàs, Francesc?
Pues molt content d'estar en aquest programa de final de temporada.
Sí, parlant... Avui, efectivament, tanquem la temporada de l'ofici de viure amb una... Bé, parlant de diners, però no de com fer-nos milionaris, perquè sí. Tu acabes de publicar amb l'Héctor García l'Ikigai dels diners, a Ara Llibres, i ja deixeu clar que aquest llibre no us farà milionaris.
No, és un llibre sobre com fer de la teva feina allò que t'agrada, com convertir una passió en una manera de viure i en una forma de monetitzar-ho. Llavors, per això, aquest és un llibre, sobretot, molt interessant per la gent que està canviant de feina, que es replanteja una reinvenció professional, per algú que vol iniciar un pla B, alguna mena de cosa alternativa, i per tots ells és com viure del teu propòsit, bàsicament.
Bé, vosaltres esteu d'alguna manera predicant amb l'exemple, perquè després de l'èxit i del referent en què s'ha convertit el món el llibre Ikigai, vius del teu propòsit.
Sí, sí, sí. I a veure, hi ha dues menes de propòsit. El que tu trobes i el que tu vols desenvolupar i el propòsit que la vida té per tu. Jo, per exemple, ja estava conforme en treballar a la ràdio, fer cursos i escriure llibres, però no tenia previst fer conferències. I això va ser un propòsit que em va ser com imposat, que quan el llibre va ser molt conegut em van començar a cridar per fer, per exemple, una gira a l'Índia, per anar a llocs diferents. I jo sempre, per la meva timidesa, mai he volgut parlar en públic davant d'un auditori. Però el Xavier Guix, que coneixeu molt bé en aquest programa, em va dir, si t'ho demanen és perquè ho pots fer. Si no ho poguessis fer, no t'ho demanarien. I aquí vaig acceptar que aquest era un propòsit que em venia de fora i que havia de complir.
Recordo que vaig veure unes fotografies de la teva gira a l'Índia, espectacular.
Sí, o sigui, a l'últim Mobile Congress estava envoltat com de 4.000 persones al voltant, que això per una persona tímida que no va fer el doctorat perquè tenia por de llegir la tesi doctoral, dius, sembla una broma de la vida tot plegat. No?
I com va anar?
Molt bé. Al principi és difícil perquè dius... jo no sóc l'Àlex Rovira, ni l'Antoni Bolinches, no? Que quan pugen un escenari es creixen. Però si tu ets honest en tu mateix i comuniques des del que tu ets, no intentant emular ningú, doncs al final veus que la gent t'està esperant, que la gent ho aprecia, que la gent vol que siguis allà i que estàs lliurant alguna cosa a la humanitat. I doncs, des d'aquest propòsit ho pots fer.
Al llibre fusioneu el concepte de l'Ikigai amb les finances personals, dieu, per dissenyar un estil de vida on els diners esdevinguin una eina per aconseguir la felicitat, posant el nostre talent al servei de la prosperitat. Perdona la pregunta, que és molt bàsica. Els diners fan la felicitat?
Els diners, mira, això l'amic Rovira ens diria que els estudis que s'han fet és que a partir de 100.000 dòlars l'any ja no es nota la diferència. Però jo et diria que els diners passa com la intel·ligència artificial. No són ni bons ni dolents. És una energia neutra que depèn de com es fa servir. La IA es pot fer servir per desenvolupar encara més les teves capacitats o pot ser un amplificador de l'estupidesa quan li dones el botó i penses que està tota la feina, no? Amb els diners passa el mateix. Doncs Vicenç Ferrer feia molt bon ús d'aquests diners que recollia de tots els padrins que hi havia a Espanya i altres llocs, que jo vaig ser un d'ells, i amb persones, doncs el típic esportista nou ric que compra 4 Ferraris. O sigui, els diners en si poden donar la felicitat, poden donar molts problemes, també, segons com es maneguin.
Bé, com deies, amplifiquen ja el que portem
ets,
de sèrie.
El que tu ets, sí. Una persona molt bona i amb una gran consciència social que aconsegueixi diners farà grans coses amb això. Algú que es mira el malic, doncs segurament el que farà és malgastar aquests diners i al final tindrà més problemes dels que tenia abans.
Si es treballa des del propòsit, aquesta serà una activitat plena de sentit, escriviu. De la mateixa manera, una persona que segueixi la seva passió més profunda, sigui artista, terapeuta, emprenedor o allò que el faci vibrar, sempre guanyarà diners amb un propòsit. Un altre factor important és que els diners amb propòsit tendeixen a atreure més clients.
Exacte. Es nota molt, no? O sigui, tu quan... Igual ens passava a l'escola i a la universitat. Notaves molt el professor o professora que era vocacional, que s'assemblava al Keating, no, del Club dels Poetes Morts, i el que ho feia només perquè venia a cobrar un sou i llegia cada any el mateix paper. Llavors, els alumnes en aquest cas ho notaven, i en qualsevol feina que tu fas, tu de seguida veus si l'altre és entusiasta o no, i una feina tan comercial com vendre finques o vendre pisos, si tu ets un apassionat d'allò, que n'hi ha persones que són apassionades, serà molt més fàcil que tu compris que no si és algú que està reproduint un guió. Per tant, el propòsit expressat a través de la feina és un factor d'èxit molt important.
Tu fins i tot el vas veure aquesta setmana o la setmana passada al cementiri.
Totalment.
I ho dic, ho faig públic perquè ho vas escriure.
Sí, sí.
Quan, en relació a la tomba, sí, dels teus pares.
Jo feia 15 anys que havia perdut el contacte amb la tomba dels meus pares perquè no estaven al meu nom, i en el moment de morir la meva mare va ser un xoc per mi, no me'n vaig ocupar llavors, no sabia ni a quin cementiri estava ni a nom de qui estava. Llavors, gràcies a una amiga, em va concertar una cita amb els serveis funeraris a Barcelona, no? I feia 15 anys que no es pagaven aquestes tombes. Jo vaig pensar, trobaràs un funcionari a cara de gos que et renyarà i et demanarà molts més papers dels que tens i tot serà difícil i complicat. I em vaig trobar una persona encantadora, que m'ho va facilitar tot, i un cop vam arreglar el tema numèric i canviar el número de compte i tot això, em va fer com una guia, com qui et fa una guia abans d'anar al Tíbet, de com és el cementiri de Montjuïc, on hi ha un tiet meu, com és el de Sants, per on entrar, per no entrar, què tenia en compte per trobar un nínxol. Em va parlar de la meva família, va dir, mira, en aquest nínxol hi ha un nen que es deia igual que el teu tiet i que era germà de la teva mare i que devia morir com a pàrvol. Llavors vaig pensar, això d'aquest home és una passió, no? És la seva vida, als serveis funeraris. I vaig sortir d'allà molt content, perquè qualsevol persona que rep un tracte com aquest surt confiant més en la humanitat i, clar, qualsevol cosa que jo volgués fer, tindria ganes de tornar allà, no?
El llibre Parleu del Win-Win oblida, escriviu tot allò que saps de temes monetaris, tracta els diners que guanyes i que gastes com si fossin energia positiva. Si els guanyes de manera honrada, estàs obtenint energia que es transforma en felicitat. Si dones diners a algú, també li estàs transmetent felicitat.
Exacte. O sigui, els diners poden servir per engegar projectes i es converteix en una energia molt positiva. I quan els diners es guanyen des d'una feina que tu no t'agrada, que tu no t'hi sents connectat, es fan servir pitjor. Posem un exemple, no? Imagina't una persona tímida i delicada i molt respectuosa, que per circumstàncies de la vida es veu obligada a treballar de comercial a porta freda trucant a gent per telèfon, no? Perquè canviïn de companyia elèctrica. Aquesta persona, aquesta feina no li agrada i no s'identifica, perquè no és el seu caràcter fer-la. Doncs quan cobra a final de mes, el que sol passar és que hi ha un mecanisme psicològic de compensació. Ho has passat tan malament guanyant aquests diners que necessites gastar en alguna cosa per compensar-te, no? Comprar roba, hi ha qui juga, hi ha qui pren la copa, no?, després de la feina per equilibrar una mica. I, en canvi, si tu el que fas ja t'agrada i ho faries fins i tot si no et paguessin perquè no necessites els diners, no necessites cap mena de compensació, aquests diners tindran un millor ús.
També feu referència a la psicologia del diner de Morgan Housel, que diu que en qüestions financeres és més important com penses i et comportes que allò realment saps. Ell diu, fes servir els diners per controlar el teu temps, perquè no tenir el control del teu temps és un llast molt poderós i universal per la felicitat. La capacitat de fer el que vols, quan vols, amb qui vols i durant el temps que vulguis, paga el dividend més alt que existeix en finances.
Sí, aquest és un llibre molt ben narrat, on a més explica moltes anècdotes de la joventut de Bill Gates, de Warren Buffett, de tothom. És deliciós llegir la psicologia dels diners. I jo diria que hi ha dues idees força en aquest llibre. Una, que riquesa són els diners que no gastes. O sigui, tenir moltes propietats i estar endeutat, per ell no és ser ric. Al contrari, és ser pobre, no? I ell diu que l'èxit més gran que una persona pot tenir és llevar-te pel matí i dir, faig el que vull, amb qui vull i de la manera que vull. No faré cap cosa que vagi en contra dels meus desitjos o dels meus valors.
D'alguna manera, les persones que ens estan escoltant i estan jubilades
ho poden fer.
Ho poden fer,
ho
no?
Ho poden fer, exacte. Això és la cosa bonica de la jubilació. De fet, jo dono moltes conferències d'Ikigai per jubilats, no? Per els late bloomers, la gent que floreix tard. I una molt bonica que fem cada any és amb les escoles Badrunes de Catalunya, que tenen molts centres. Doncs cada any ells fan un regal a aquests 15, 20, 25 mestres que s'ajubilen després de 40 anys de funció, i jo vaig i els faig una xerrada sobre com enfoquen aquesta part final de la vida, perquè abans ser jubilat era una cosa, no? Per exemple, el meu tiet, que treballava en un esplai de la Caixa, em deia: jo, Francesc, vull que em jubilin amb 60, però si no sortiré d'aquí amb bastó. O sigui, hi havia com aquesta idea, que no per tenir bastó no vol dir que no es pugui tenir una vida satisfactòria, eh? La idea de que quan un es jubilava ja quedava pocs anys de vida autònoma i útil. I ara estem veient persones de 70, de 75, que viatgen a llocs llunyans, que van a la universitat perquè no hi van poder anar-hi de joves, que emprenen, que escriuen llibres, no? Per tant, és una època molt privilegiada perquè, per una banda, t'alliberes de la feina, però també t'alliberes de cuidar persones per dalt i per baix, perquè els fills ja no hi són i els pares tampoc.
Estem pensant en aquests moments a l'equip de l'Ofici de Viure, a la Rosa Silluel, a la realització tècnica, i la Rosa Pujol al guió, amb la Núria Ventura, que és la productora que avui es jubila precisament i que ara, per art de màgia, ha desaparegut quan jo li he dit, igual que vam fer amb la Blanca Busquets, que s'ha jubilat
que
aquest any com a guionista,
i ara podrà escriure doncs tot el
fer,
que vulgui.
Exacte, no? Dic, home, Núria, t'hem de fer un homenatge, no? Un petit homenatge. Bé, ella és molt humil, no té afany de protagonisme i ha desaparegut, com dèiem, per art de màgia, però des d'aquí queda dit almenys aquest homenatge sentit, en tot el nostre respecte i admiració, i sobretot agraïment per tot el que ha portat, no només a l'Ofici de Viure, sinó a tot Catalunya Ràdio al llarg d'aquests anys. Bé, doncs, tu, Francesc, no tens previst jubilar-te, no?
No, de moment no, i de fet hi ha jubilacions que són molt actives, o sigui, recordem persones com Miró, com Dalí, que en el llit de mort estava fent els últims dibuixos. Quan a tu t'agrada molt fer alguna cosa, això ho vam aprendre amb l'Héctor García Okinawa, ho vols fer fins l'últim dia de la teva vida. De fet, jo recordo haver vist al Liceu de Barcelona Charles Aznavour, que devia tenir 90 anys, que hi va prometre que moriria a l'escenari, i més o menys va naixir la cosa.
Dieu que la nostra relació amb els diners, tal i com comentàvem abans, Francesc, és un reflex de la que tenim amb nosaltres mateixos. Plantegeu el concepte d'altaveu emocional en relació amb els diners. Poden ajudar o a pujar o a baixar el volum, però no canvien la melodia. Els diners amplifiquen, dieu, el que ja som. És a dir, si ets una persona feliç, amb un cert equilibri interior, més diners et poden aportar encara més benestar, més llibertat, més oportunitats per viure com desitges. I, en canvi, si ets infeliç per naturalesa, més diners només t'ajudaran fins a cert punt. I fins i tot poden tenir conseqüències pernicioses en intensificar la felicitat. Bé, doncs és molt, molt bonic aquest concepte d'altaveu emocional.
Sí, perquè a més hi ha estudis que s'han fet de persones que guanyen la loteria, no només a Catalunya, sinó a Anglaterra, altres països, i un percentatge molt, molt gran de la gent que rep molts diners de cop, que no venen via feina, sinó que venen per pur atzar, al cap de 4 o 5 anys estan pitjor que abans, estan més endeutats, s'han barallat amb tota la família, etc. Mentre que els diners que es guanyen amb allò que t'apassiona, doncs tens molt més orgull de tenir-los i tens més respecte cap a ells, no? Llavors, aquest altaveu emocional em fa pensar en Joan Antoni Melé, que fa uns anys, quan estàvem treballant en un llibre, em va dir: mira, Francesc, de quan jo era director d'oficina bancària, cosa que també ho va ser el Joan Garriga, diu, vaig aprendre una cosa, diu, que de l'extracte d'una targeta de crèdit et puc dir més d'una persona que de 7 anys de psicoanàlisi, diu, perquè quan tu veus on es gasten els diners, com, d'on, com entren, com surten, entens l'essència d'aquella persona.
En Joan Antoni Malé diu també que els diners són relacions humanes i que és necessari un canvi de model econòmic en què el centre de l'economia sigui l'ésser humà, no pas el benefici.
Exacte.
En un altre capítol parleu del perill de les fal·làcies i de l'aversió a la pèrdua. Dieu que tenim molta por de perdre, fins i tot quan amb prou feines hi ha risc. El mal de perdre és més fort que el plaer de guanyar. Per exemple, perdre 100 euros genera un impacte emocional negatiu molt més gran que el plaer de guanyar-ne 100.
Exacte. Sí, això és una mentalitat, no?, de patiment de persones que estan sempre pensant més enllà i que potser farien un projecte que els agrada, que els il·lusionen, però tenen aquesta profecia d'autocompliment de que això anirà malament, m'arruïnaré, perdré tot el que he tingut. Per això, recordo l'any passat sent a Califòrnia, que un coach hongarès em va dir: Francesc, la gent que vol canviar de vida són com astronautes. Quan tu vas a un altre model econòmic, de vida, d'estil, és com deixar la Terra per anar a la Lluna. Diu, el gran problema és la gravetat. Diu, si tu et fixes, l'Artemis 2, que ara hem vist, no? El 90% del combustible es gasta en escapar de la gravetat terrestre. I després pots anar amb una nau molt més petita fins a la Lluna. I em va dir, a la vida és el mateix. Diu, la gravetat és tots els hàbits, comoditats i la gent que tenim al nostre voltant que vol que siguem d'una determinada manera. Escapar de tot això costa un gran esforç, però un cop ets fora, les coses són més fàcils.
John Wesley. El veritable propòsit de la riquesa no és el consum extravagant, sinó l'expansió de la generositat.
Estem presentant avui el darrer llibre d'en Francesc Miralles i l'Héctor García, Ikigai dels diners, que ha publicat ara llibres. Perseverar i insistir provant diferents estratègies és una de les característiques de l'èxit en qualsevol àmbit, escriviu. És una fórmula que es pot aplicar a les pel·lícules de superherois, a la destresa per elaborar una recepta de cuina, a l'estratègia per conquerir una potencial parella que ens agrada o com tirar endavant un negoci. Per exemple, YouTube crida molt l'atenció aquest exemple, no ho sabia, no?, que va començar sent una web per buscar parella.
Sí, això són coses que esbrina l'Héctor, que li agraden molt les curiositats. Sí que és cert que moltes coses que avui en dia són del domini públic, doncs va començar amb algú que va detectar una nova necessitat, no? Per exemple, quan els ordinadors eren molt lletjos i semblaven com unes taules amb quatre botons, doncs Steve Jobs va pensar, també els artistes i els poetes necessiten un ordinador que es pugui canviar la tipografia. Llavors, en el moment que una persona detecta alguna cosa que a tu et falta i que a altres persones els hi podria fer bé, aquí s'engega un propòsit que mai saps on pot arribar.
Hi ha molts exemples d'emprenedors, no?
Sí.
D'èxit en propòsit. Per exemple, Carme Ruscalleda, que abocava la creativitat que portava dins a inventar nous plats, però sense perdre el caràcter de la cuina tradicional.
Exacte.
Al costat del seu marit assessoraven els seus clients sobre com preparaven els plats, escalfar la salsa, afegir-hi ceba picada, buscaven la perfecció en allò que feien. A exemple de Richard Branson. Quan un jove Richard Branson va decidir gastar els seus escassos diners en l'enregistrament del Tubular Bells de Michael Field.
Exacte.
I Steve Jobs, com esmentes, no?
Sí.
Que va començar en un garatge al costat del seu amic Steve Wozniak i tenia probabilitats d'èxit gairebé zero.
Sí. Però aquí és molt important no confondre el que és improbable amb el que és impossible. En el sentit que era molt improbable que quan vam escriure amb el Héctor García el primer llibre d'Ikigai tingués cap mena de repercussió internacional. Nosaltres pensàvem, mira, aquest és un llibre que arribarà a 1.000 o 2.000 persones.
Ens havien pagat un avançament petit.
Serà per gent que ja té molta biblioteca de Japó i que li interessa això dels centenaris. I la sorpresa va ser quan vam veure que tot el món semblava estar esperant aquest llibre. No? El secret és, tu fes el que t'agrada, entreu a l'univers i ja sabràs en el seu moment si això era per 100 persones, per 1.000, per 100.000. L'important és que surti de dins, no? Que surti de la teva passió.
Sí, heu creat escola, un abans i un després, amb el fenomen Ikigai. Sí,
una paraula que està ara...
Totalment.
En tots els idiomes, no? La pregunta, sí, sí. Quin és el teu Ikigai, abans no es feia.
Exacte. I després també ha sortit tot un corrent de gent que diu, escolta, un Ikigai sí, però potser sí. Més d'un. I després a partir d'aquí, en fi, debats, eh?
Sí.
És com molt
sí.
Curiós.
Els Ikigais que duren un temps i després s'acaben i en necessites un altre... Tenir un Ikigai alternatiu perquè no tot sigui el teu món la feina, sinó tenir alguna cosa que no tingui que veure amb els diners, ni amb l'obligació, ni amb l'èxit, que sigui només per tu. Per exemple, doncs algú que té una petita empresa i que comença a apassionar-se pel mindfulness. Doncs això és un segon Ikigai que potser, quan aquesta persona jubili, li dedicarà encara més temps, no?
Dieu que, de fet, és comú entre les persones brillants que, després de dedicar la seva vida a una cosa, de cop i volta descobreixin que la seva veritable vocació és una altra. I... insistiu que no hi ha res de dolent a canviar de rumb, fins i tot en la maduresa. De vegades no és una opció, sinó una cosa necessària. Hi ha casos en què s'ha planejat durant anys i en altres és una reacció a una insatisfacció.
Exacte. En el llibre parlem de tres tipus de transicions, per entendre's, no? Perquè és molt comú sobretot cap a la meitat de la vida, el que això en anglès es diu the midlife crisis, de sobte t'adones que allò fins aquí t'ha donat certa satisfacció, però no és el que vols fer la resta de la teva vida. Hem posat abans l'exemple de Joan Garriga, no? Una persona que estava en una entitat bancària, vol iniciar una carrera en el món de la psicologia, de la divulgació. Què fas llavors, no? Quan descobreixes que ja estàs preparat per canviar de planeta, fent servir l'al·legoria d'abans. Doncs ja en el llibre explorem, a través de molts testimonis que vam entrevistar personalment, tres models. N'hi ha un que és el menys aconsellable, que és llançar-se a piscina, que això pot fer una persona jove que no té lligams familiars encara que depenguin d'ell o d'ella, o que no té crèdits i que es pot refer ràpidament, no? Llavors, la vida de molts artistes, de molta gent jove, és començar coses, arruïnar-se, fer-ne una altra, tampoc surt bé, i hi ha història de grans artistes del rock actualment que van viure al carrer per fer aquest pas de sortir de la feina i llançar-se a piscina. Llavors, hi ha un segon, que és l'any sabàtic, que són les persones que han estalviat uns diners que els hi permetin tenir un marge de 2, 3 anys, 4, per veure si allò cap on volen anar funciona. Això pot passar, per exemple, si et fan fora de la feina i t'indemnitzen, o si reps una herència, o si has estalviat, dius, mira, vull obrir un estudi de ioga, i calculo que amb les despeses mensuals puc aguantar 2, 3 anys. I en 2, 3 anys ja pots veure si això va o no va, no? I la tercera, que és la més comuna, és la de portar simultàniament l'Ikigai A i l'Ikigai B. Són persones que ja tenen una feina, comencen a desenvolupar una altra mena d'empreniment i cada cop li dediquen més hores fins que al final aquest segon món es converteix en el principal. I aquest procés pot durar, doncs, entre 2 anys i 10, no? Per exemple, hi ha escriptors que durant molt de temps van tenir una altra feina i quan els hi arriba finalment l'èxit, doncs ja deixen la primera. Llavors és molt comú haver de portar dues vides alhora.
El llibre està ple d'exemples i exercicis perquè puguem aplicar nosaltres mateixos el nostre Ikigai, i una de curiosa és la tècnica de les tres sardines.
Sí, que aquesta, que la va escriure l'Hèctor i no la tinc en ment ara mateix.
És una sardina fa una mica d'olor. Endavant, continua treballant-hi de valent. Dues sardines, comença a fer pudor. Llança la teva idea al món, si no aviat morirà.
Sí.
I tres sardines s'ha podrit. És hora de descartar-ho. Sí.
Això
massa tard.
Això, l'Hèctor va escriure aquest capítol de les fal·làcies, crec que és on estan les tres sardines, i això és una cosa molt important per la gent perseverant. O sigui, quan diem que per tenir èxit en qualsevol cosa s'ha de picar molta pedra, no vol dir que s'hagi de picar sempre la mateixa pedra. Per exemple, si tu obres una sabateria en un lloc determinat i és un fracàs, obres una segona i també és un fracàs, potser el tercer negoci no ha de ser una sabateria. I justament hi ha una cita del Brad Pitt en el llibre de la psicologia dels diners que diu: a la vida hi ha èxits, hi ha coses que funcionen i hi ha coses que no funcionen. El que funciona ho has de seguir, i allò que no funciona, un cop te n'adones, doncs és el moment de canviar de rumb i anar a per la següent missió, no?
Quan saps el teu propòsit, el desafiament següent és com fer-ne el centre de la teva vida, la teva professió i el teu suport, si és això el que desitges. Pots haver definit el teu Ikigai, ja saps quina és la teva missió, i no et decideixes arrencar perquè creus que és impossible, potser és possible, però no saps com fer-ho, ho veus possible i saps més o menys com fer-ho, però encara no es donen les condicions.
Sí, si poses massa condicionals, mai arribaràs a fer res del que tu tens com a somni, no? Però hi ha persones que diuen, quan tingui més temps faré això, quan tingui més diners, quan els fills siguin grans, quan em trobi millor, si poses tants condicionals, al final no ho faràs, no? Posem com a exemple escriure un llibre. Mai hi haurà la calma necessària per escriure un llibre, sobretot si és una persona que treballa i té família, que són la majoria escriptors. En una altra època, al segle XVIII, potser eren els nobles que practicaven les arts, però avui en dia la persona que vol escriure el llibre pot ser algú que condueix un taxi. Llavors, mai hi haurà el temps que tu voldries per fer això. Per tant, si tu vols emprendre, si tu vols tirar endavant un projecte, ho hauràs de fer, com diu un amic meu, enmig de la tempesta, i esgarrapant hores on sigui. Jo conec llibres que s'han escrit en el metro. I la Carla Gràcia, que coneixes bé, el llibre aquest que ha tingut tant èxit, Perfectament imperfecte, l'escrivia en estones perdudes en un mòbil mentre es feia el cafè al matí i portava un nen i l'altre a l'escola. O sigui, imagina't. Llavors, aquí vindria la motivació de dir, estic disposat a ser un drapaire del temps i rascar d'on sigui per fer aquest projecte.
Tu a la motivació li dones en general molta importància?
Sí, perquè la motivació és fàcil tenir-la el primer dia, però és molt difícil al cap de 10 dies que has començat un projecte, com som de resultats immediats, que tu vegis la necessitat de seguir empenyent. Per tant, jo sempre dic que s'ha de tenir mentalitat de maratonià. Si escrius un llibre, has d'escriure quan tens ganes, quan no tens ganes, quan tens mal de cap, quan no tens mal de cap, i quan hi ha opcions de coses millors a fer. Si no ets una mica quadrat amb això, només podràs fer petits projectes, no projectes grans.
Dius que no hi ha res de més valuós que una idea nova, que una mirada diferent, que això és el que el món necessita. Hi ha persones que releguen aquesta part de creativitat pura al temps lliure, ja que els tranquil·litza tenir una cosa fixa per pagar les seves despeses, cosa que és totalment respectable. Això de cosa fixa, aquesta frase entre cometes, no volen viure del seu ikigai, almenys ara per ara. I dieu que això és respectable,
sí,
també.
Sí, és que cal certa valentia per tot això. Si volem coses segures, no podrem sortir de la zona de confort, perquè ningú ens pot assegurar que això que volem desenvolupar anirà bé. O sigui, abans d'obrir una botiga o de fer un canvi professional, si, per exemple, imaginem algú que vol ser coach o que vol ser psicòleg o que vol vendre cursos, fins que no sigui una realitat, no veuràs. Això és com les parelles. Si tu ets una persona soltera, igual tens un company de feina que dius, podríem ser parella, però sabràs si pot ser parella quan hagueu anat un parell de cops al cine, us hagueu discutit, hagueu conviscut. I amb els projectes passa el mateix. Hi ha coses que només sabràs si són possibles fent-les, i a vegades doncs no sortiran.
Epictet. La riquesa no consisteix a tenir moltes possessions, sinó a tenir poques necessitats i grans intencions.
Principis ikigai dels diners. Èxit és poder fer el que vulguis, quan vulguis. Els diners són temps. Fer servir els diners amb la intenció correcta. La llei del pensament abundant. Fes-ho. Aquest seria el cinquè principi.
Sí.
Imagina que els diners són energia. Em sembla que això era el Deepak Chopra, que deia els diners, no sé si estaries d'acord, tu, que deia que els diners són l'energia que intercanviem amb el món.
Sí,
el resultat de la energia...
És una bona manera de dir-ho, sí.
Compte amb les fal·làcies, no et deixis enganyar. Equivoca't en la direcció correcta. Sigues útil i afegeix valor. Diners amb ikigai. Equivoca't en la direcció correcta...
Això connectaria amb la serendípia de grans descobriments que es fan mentre buscaves una altra cosa, no? La típica serendípia és el descobriment d'Amèrica viatjant cap a les Índies, però moltíssimes vegades ha passat, doncs, que una persona estava treballant en un sentit determinat i de sobte hi ha un accident que no et deixa arribar allà on estàs i apareix allò totalment inesperat. I això es diu molt també dels viatges, no? Que els millors llocs són els que no estaven a la ruta, els que no surten al mapa, i allà està el descobriment. Però l'important és estar en camí.
El llibre recollia un diàleg entre un pescador que descansava la seva barca després d'haver sortit a pescar i un home adinerat, que acaba així. Hauries de pensar en gran. Si pesques més hores, vendràs més peixos i guanyaràs més diners. Amb això podries comprar una barca més gran, potser amb motor, i així pescaries més i tindries més ingressos. I després què? Pregunta l'altre. Després podries relaxar-te, va respondre el viatger. I no és això el que ja estic fent? El viatger desconcertat es va preguntar si no estava perseguint una cosa que aquell pescador ja tenia. Es va quedar en silenci i després de desar el seu smartphone a la butxaca es va seure a prendre un te amb el pescador.
Exacte. De vegades estem buscant coses que ja tenim i en realitat quan analitzem les persones sàvies que al final de la vida et diuen què és el que han après, ningú et parlarà d'un Ferrari ni d'una segona residència, sinó coses molt senzilles que han fet, com poder llegir un llibre a l'aire lliure, poder caminar, poder visitar els amics, poder gaudir d'una tassa de te o poder escoltar l'Ofici de Viure.
Ja, gràcies, Francesc. Et recordo que tu vas ser guionista d'aquest programa,
sí,
fa anys i panys.
Avui... El vaig veure néixer al teu costat.
Avui ho és la Rosa Pujol. Farem Francesc, 20 anys, al setembre.
Doncs moltes felicitats ja, de manera anticipada. No,
moltes gràcies per haver-lo fet possible també.
Un programa molt d'ikigai.
Dius que si el pare de Picasso no hagués estat professor de pintura, la qual cosa va fer que la família canviés sovint de ciutat, Màlaga, La Corunya, Madrid, Barcelona, i hagués estat comptable, Pla, per exemple, podrien haver tingut una conversa com aquesta. Pare, vull dedicar-me a pintar. Però què dius, fill? D'això no se'n viu, et moriràs de gana. M'esforçaré per ser bo. Vull viure dels meus quadres i fer exposicions a tot el món. Això és només un somni, Pablo. Una cosa així la pot fer qui és milionari i té els contactes per viure com un burgès. Tu hauràs de viure de la teva feina com el teu pare. Guanya't la vida i després, en el teu temps lliure, pots tenir una afició que t'agradi. Quanta gent s'hi pot sentir identificada, eh?
Mira, en el temps de la intel·ligència artificial, una cosa que hem d'aprendre és que no existeixen les carreres útils i les carreres inútils. Per moltes coses que abans consideràvem útils, no? Estudiar econòmiques, dret, etc., les estan fent les màquines, no? Les estan cobrint les IAs. I, en canvi, filologia catalana, per cada alumne que surt, hi ha tres places, no? Activitats artístiques que tenen que veure amb l'empatia humana, amb comprendre l'altre, amb capacitats emocionals, soft skills, que dona anglès, això té un camp de desenvolupament molt més gran que professions tècniques.
Imagino que et deus trobar ara aquesta promoció del llibre, no, amb moltes entrevistes, que aquest és un tema que et deu sorgir, que sempre et pregunten,
sí,
no, l'intel·ligència artificial.
Exacte, em fan anar a foros a parlar d'intel·ligència artificial, que jo no sé res d'això. Jo ho puc parlar com a usuari i com a observador de com es fa servir de malament tot això.
Sí. He vist editor també preocupats per si en el futur els llibres, o no tan futur, vaja, en un present immediatíssim, s'escriuran amb intel·ligència artificial.
Sí, però crec que hi haurà algun tipus de marca que identificarà de quina manera s'ha fet el llibre.
Ikigai dels diners, Francesc Miralles, Héctor García, gràcies. Francesc.
Gràcies a tu i a tots vosaltres, i bones vacances.
Als oients i a les oients també. Una abraçada molt forta i molt bon estiu.